Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Una exposició a la Capella de Sant Joan commemora els 90 anys de l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca. Es titula Guixos, pissarres i aules, 90 anys d'educació secundària pública a l'Institut Eugeni d'Ors, i la podeu visitar fins al 7 d'abril. De l'aniversari i sobretot d'aquesta exposició, que us recomanem, us en volem parlar avui amb dos dels seus comissaris. L'Eduard Barrubés, bon dia.
Bon dia.
I la Isabel Boada, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Divendres inauguràveu aquesta exposició, que estarà 3 caps de setmana, ara ja 2, a la Capella de Sant Joan, i veient fotos, xarxes i ressenyes, ho vau petar, vau tenir la consellera, va anar rodat, no?
Sí, estem contents de tenir la capella plena. Això és el que ens han dit, de tenir la capella tota plena de gent. Tot i havent-hi molts actes aquell divendres a Vilafranca, inauguracions. Com vam dir, ho vam agrair molt a la gent que ens va venir a escoltar i a veure'ns. I de tanta gent, molts, quan marxàvem, ja vindrem amb calma a mirar-nos-ho, perquè ara no podem mirar, no? I això també ens fa il·lusió. Molta il·lusió.
Estàvem una mica neguitosos per tota la part del protocol, perquè, clar, ve una consellera, venia l'alcalde, s'havien de fer parlaments, però la veritat és que va anar molt bé. I jo vaig fer personalment la visita guiada amb la consellera i va estar molt receptiva i molt bé.
Vau aprofitar per demanar alguna cosa per l'Eugeni? No tocava.
No era el moment.
No, això és no ens hi vam dedicar. Es va donar una primícia. Això sí que em va fer gràcia, la consellera.
Explica.
El discurs ens va fer una primícia.
Què va
sí,
dir?
Que farien un programa de TV3, concretament, que era sobre mestres i...
Sí, ens va parlar això de l'educació, del vincle que hi ha entre el professorat i l'alumne, no? I això és veritat, a secundària, bueno... Potser el crees més, perquè fins i tot el Francisco ens ho va dir, diu, jo encara quedo a fer el cafè doncs, amb algun antic professor meu, no? I a secundària potser és precisament aquesta franja. I llavors doncs, ella doncs, va comentar això, que hi ha un programa a la televisió, a la tele, que tractarà d'això.
L'exposició és un dels actes que commemoren aquests 90 anys de l'Eugeni. Hi ha hagut taula rodona, tertúlia d'exdirectors, hi ha hagut també trobada, taula rodona, amb directors d'altres centres que també van néixer coincidint amb aquesta Segona República. Ara hi ha l'exposició. Un any molt intens per tots els de la comissió, no?
Sí, sí, hem tingut feina. A més, una mica hi ha hagut una sola comissió per fer-ho tot i llavors això ens ha fet anar una mica de corcoll amb el calendari. Perquè, clar, com que sempre hi havia actes que venien de seguida, el tema exposició, doncs hem anat una mica correcuit al final i això ens ha fet patir, però vaja, al final ho hem tingut tot a punt.
Sí, com l'altra vegada, el 75 aniversari, ens dedicàvem exclusivament a l'exposició, aquesta vegada els actes previs també els hem estat organitzant nosaltres i quasi bé era un al mes, em sembla, que hem fet...
I diu molt també d'aquesta comissió que hi ha tant professionals en actiu, com vosaltres dos, com professionals, professors jubilats.
Sí, el Jordi Vidal, per exemple, que ja està jubilat des de fa un cert temps, però que ja estava a la comissió als 75 anys i s'ha reincorporat, i el Salvador, que s'ha jubilat durant aquests dies, perquè fa poques setmanes que ha deixat de treballar, de fet. O sigui que ell ha viscut les dues situacions, ser professor en actiu i exprofessor en el mateix període de temps.
Ara entrem en la mostra, però, Eduard, fes-nos un apunt que aquesta història, aquests 90 anys, dona per molt i, és clar, les noves generacions tenen una imatge, o entenen l'Eugeni d'una forma i les antigues d'una altra. A més, que és un institut que, clar, amb 90 anys ha passat moltes vicissituds, ha tingut diferents noms, ha canviat d'emplaçament, és una història llarga.
Sí, correcte, perquè en realitat, clar, no són 90 anys de l'Institut Eugeni d'Ors, són 90 anys... des de la creació del primer institut públic de secundària a Vilafranca, del qual l'Eugeni d'Ors és hereu. Això va ser un motiu una mica de debat a dins mateix de la comissió de com plantejàvem l'exposició, perquè sí que és cert que inicialment el relleu és molt clar, perquè primer hi ha un institut republicà, el tanquen durant la Guerra Civil, després de la Guerra Civil es munta un centre comarcal d'ensenyança mèdia que agafa el relleu de l'institut republicà, fins i tot alguns dels profes són els mateixos. Després, als anys 50, el relleu l'agafa l'Institut Laboral, que ocupa físicament fins i tot el lloc que ocupava el centre d'ensenyança mèdia, el Palau Magarola.
Plaça Sant Joan, no?
Sí, correcte. Sí. I després aquest Institut Laboral esdevé Institut de Batxillerat. Però a finals dels 70 ja hi ha un segon institut a Vilafranca, que és el Penedès, que també es considera hereu d'aquell Institut Laboral, perquè és un institut de formació professional, amb la qual cosa hi havia un cert debat de dir què fem amb la segona meitat de la cronologia, no? Incloem tots els instituts, perquè ara ja són 5 instituts públics a Vilafranca, o ho focalitzem en l'Eugeni d'Ors. I al final vam ser pragmàtics, vam dir, fem l'Eugeni d'Ors perquè és el que coneixem nosaltres i perquè si no serà molt complicat per coordinar-nos amb els altres centres. I en tot cas, deixem aquest repte per qui celebri el centenari.
Un institut Eugeni d'Ors que no sempre s'ha dit així, ni molt menys el nom és dels anys 60.
Sí, correcte, perquè quan l'Institut Republicà era l'Institut Milà i Fontanals, que era el nom que va agafar també el Centre Comarcal d'Ensenyança Mèdia, i després el canvi de nom a Institut Eugeni d'Ors va ser justament quan la mort d'Eugeni d'Ors.
A finals dels 60, doncs.
Sí,
exacte, sí.
Però, clar, sempre serà l'Eugeni, no? O per altres generacions, potser el Laboral...
Sí, és curiós perquè quan hi havia el Centre Comarcal d'Ensenyança Mèdia, la gent en deia l'Institut. Tot i que no era...
L'Institut, eh?
L'Institut, sí, a Vilafranca era sempre l'Institut. Clar, mentre només n'hi ha hagut un, era l'Institut, tingués el nom que tingués.
Totes aquestes vicissituds i aquesta història queden recollides en aquesta exposició que aborda l'educació al llarg d'aquests 90 anys i que heu titulat, m'agrada molt el nom, Guixos, Pissarres i Aules.
Sí, això també el títol de l'exposició, també ens vam estar, com en diuen, no? Una pluja d'idees.
Sí, sí.
Buscant, clar, el que teníem molt clar, no? Era això de 90 anys d'educació secundària pública a l'Institut Eugeni d'Ors. També hi havia el dubte de si publicar a Vilafranca, perquè és el que ell ha comentat, si ho enfocàvem, no? Però, clar, el primer títol, no? Com diem, ens va costar una mica de trobar.
Sí, al final va ser de la Meritxell, la idea.
I la Txell va tenir... Bueno, perquè entre la pluja d'idees, doncs, dèiem, quasi bé, dèiem, bueno, que ara tenim els portàtils, tenim el digital, era com dir de l'antic a lo modern, per dir alguna cosa, no? Si eren 90 anys. I al final, mira, amb la pluja va dir això, guixos, pissarres i aules, i ens ha encantat. I molta gent ens ho diu. Ah, està molt bé. I mira, va sorgir així.
La Meritxell és la Meritxell Monrós, que és l'altra comissària integrant de la comissió, que està en actiu, igual que l'Eduard
sí,
i la Isabel.
És professora de Socials.
Sí, i la tenim com la més jove, eh? Ho diem així. Per què ho diem així? Doncs perquè això, perquè els altres venim del 75 aniversari. I com dèiem, no, l'exposició no era repetir, o sigui, agafar la del 75 i ara afegim els anys que falten. No, això vam dir que no ho volíem fer. I com que ella doncs, no l'havia viscut, aquesta exposició, vam dir, doncs, una persona que arriba... una visió nova. I llavors, quasi bé, li vam donar l'encàrrec que ell donés forma a aquesta exposició. A veure, i bueno... tot i que tots hi estem d'acord, no? Però que tingués això, una visió neta, que no estigués contaminada.
Sí, sí, eh? Pel que s'havia fet pel 75 aniversari.
Exacte, mateix. Llavors, aquella era més temàtica i aquesta li hem agafat com a base l'eix cronològic.
Ara hi entrarem en aquest eix cronològic i en el que podem veure, però, Eduard, és una exposició molt visual, molt gràfica, no?
Sí, era un dels canvis que vam pretendre, perquè que no fos tan enciclopèdica com l'anterior, que l'anterior era com per àmbits i era com un afany de voler-ho explicar tot i aquesta vegada vam voler fer una cosa que visualment fos més senzilla, que és simplement seguir la cronologia des de l'any 33 fins a l'actualitat i aleshores en una segona... La segona cosa era incloure molts més objectes que es poguessin mirar, no tocar, ja posem que la gent no els toqui perquè sempre és una tentació, i incloure també material audiovisual. Tenim vídeos d'entrevistes que hem fet amb antics professors, de coses que hem recuperat d'activitats de fa 20 anys o de les obres, per exemple.
El fil conductor és aquest itinerari cronològic, però, com dèiem, és molt visual, és molt gràfica, i de fet entrem,
sí,
i ens situem en una aula.
Exacte. També aquesta la idea, no?, d'un inici i un final, per donar-li l'exposició i que fos així tot més visual, doncs és això. El que impacta és que a l'inici tenim una aula, recreem una aula de l'època franquista, i llavors, bueno, en tot el seu espai visual, no? I l'han acabat, doncs, una aula que és les que tenim ara actualment. Llavors, entra dins tot això, d'aquest espai més visual. El que passa que impacta, eh? Molta gent ens diu que impacta, que impacta.
Com és aquesta aula dels 40?
Hem,
fa por.
Sí, la feinada va ser aconseguir un pupitre antic.
De l'època.
Sí, sí, o un pupitre. És una aula, representa que és com una classe de l'època del Franco, llavors hi ha el Franco, el José Antonio, el Sant Crist al mig, i un pupitre antic amb llibres de l'època. Però aconseguir el pupitre va ser una odissea, perquè ho vam per eBay, a veure si algun tenia algun, pel Wallapop,
sí.
Va ser un xou, va anar a mirar diferents opcions, que si el llogàvem, que si el compràvem, i al final sí, van aconseguir un pupitre molt mono, un pupitre d'alumne petit.
Sí. Sí, és petit, eh? No, o sigui, no deu ser d'institut, sinó més d'escola, sí. Bueno, pel tamany.
Sí. Però fa el fet.
Però ens fa el fet, sí. Perquè la recreació de l'aula també és petita, vull dir, la pissarra també la tenim petita. I, bueno, i també els llibres que hi ha allà exposats són nostres, són de la biblioteca, de l'institut. O sigui, clar, nosaltres hem de pensar que sempre hi ha hagut biblioteca en tots els centres.
Al llarg d'aquests 90 anys.
Sí, sempre, eh? I llavors...
I no s'ha perdut en cap moment, ni s'ha cremat, ni ha passat res.
No, l'única ha patit esporgació, això sí, esporga, sí.
I llavors... Política, vols dir?
No, i pròpia professional d'espai, sí. I llavors s'ha anat sempre, doncs, guardant algun material de l'època, i mira, en aquest cas, doncs, amb aquest pupitre, doncs, tenim uns atles, i unes llibretes que serien així, recreant, no?, aquest espai, aquesta aula.
Material que custodies
que
a la biblioteca,
la biblioteca actualment. Sí, sí. L'altra vegada, per curiositat, el que vam exposar és el llibre de registre de la biblioteca, amb el seu número 1 allà escrit en ploma, i al costat el llibre amb el seu registre del número 1 d'això, no? Aquest cop no hi és, i ja seria l'altre, sí.
Doncs entrem a la capella, ens trobem amb aquesta aula franquista dels anys 40, i abans d'arribar al final, on hi ha l'aula actual, què hi trobem? Quin recorregut ens proposeu?
Sí. Bàsicament hi ha una cronologia, el fil aquest, l'eix cronològic, està posat al llarg de tota la paret i va fent tot el recorregut d'esquerra a dreta. Una cosa que visualment, per exemple, crida molt l'atenció, i no era volguda, però ha passat, és que la meitat de la cronologia, que arriba fins als anys 70, que coincideix amb la meitat de l'absis, que és per on està partit, bàsicament són fotos en blanc i negre, i en canvi la part dreta de la cronologia bàsicament són fotos en color, perquè això és el que teníem, però clar, coincideix que les fotos en blanc i negre coincideixen amb la banda on hi ha l'aula franquista, i les fotos en color coincideixen amb la banda on hi ha l'aula moderna, que és amb la pissarra blanca, amb un ordinador portàtil a sobre de la taula. Vull dir que també és curiós que ha coincidit que al posar la cronologia tot al voltant ha quedat dividida com en dues meitats, i és una mica com el passat una mica gris i la part més present, més en color.
Sí, com de la foscor a la llum, una cosa així.
I aquestes imatges mostren moments importants, moments destacats, o el dia a dia, què hi podem veure?
Les imatges, bàsicament, el seu eix cronològic, doncs, són imatges que recullen coses que han passat en moments concrets. Però aquí també va haver-hi tot un procés, perquè inicialment, quan tu busques una imatge d'un any concret, acostuma a ser una cosa que és com la notícia, diguem-ne. I les notícies solen ser canvis en l'edifici, canvis en la direcció, canvis en plans d'estudis, i ens vam trobar que fent això teníem moltes fotos de l'edifici o de retalls de premsa o de context polític o de directors, i en canvi no teníem moltes fotos d'alumnes o de profes, que al cap i a la fi són els protagonistes.
Són els que donen sentit.
Clar. Llavors hem hagut de buscar aquest equilibri d'anar afegint en diferents moments fotos d'alumnes de l'època, de professors de l'època, que no corresponen amb la notícia en concret, però que d'alguna manera són els protagonistes,
no?,
de la situació. És una de les feines que hem tingut a l'hora de seleccionar el material, intentar trobar aquest equilibri.
De fotografies n'hi havia per triar i remenar?
Sí, sí, de fotografies en teníem. Perquè com que als 75 anys ja vam fer bastant de recull, de tota la cronologia fins als 80 ja teníem molta cosa recollida. I la feina que hem tingut és triar les fotos dels últims 15 o 20 anys. Paradoxalment, és quan tenim més material gràfic...
Hauria de ser fàcil, no?
Sí, però passa que en tenim molt de material per triar i passa que no, llavors no sempre tens la visió que et dona el pas del temps per saber quines coses tenen rellevància històrica i quines no en tenen.
És
cosa
aviat.
Que amb les antigues ja està feta la tria d'alguna manera.
Sí, sí, sí.
Però amb les coses modernes, clar, és molt evident que havíem de posar fotos de la pandèmia, per exemple, alumnes amb mascaretes, però després de segons quines activitats, viatges, jo què sé, coses d'aquestes, dius, clar, són coses que es van fent tots els anys i no saps fins a quin punt són prou rellevants o no.
Sí, això... tens coses que són més quotidianes per nosaltres, a més treballant a dins, és que és això, no? Treballant a dins i portant forces anys, dius, bueno, per exemple, l'esquiada, no? Dius, si la fan cada any, l'esquiada, no? Diguem-ho així, però bueno, doncs has de buscar però la primera esquiada o perquè algun fet o alguna activitat quan es crea o perquè té alguna commemoració, però això ho has de posar perquè, clar, és el que diem, les persones, els alumnes, els professors, som els protagonistes.
Encara sí, sí. Que no sigui la notícia del moment. I amb el tema aquest de la visió que dona el pas del temps, una cosa que comentàvem l'altre dia és quan hem estat recuperant uns vídeos que són d'entre el 2002 i el 2003, per exemple, un és un vídeo del Carnaval de l'Institut del 2002. Quan vam fer l'exposició anterior, aquest vídeo... no li vam donar la importància de que fos una cosa històrica, perquè només havien passat 4 o 5 anys, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi ara, 20 anys enrere, dius, ostres, aquest vídeo és molt interessant, perquè surt gent que ja fa temps que no hi és, perquè es veu com era l'edifici en aquell moment, perquè ja hi ha hagut uns canvis. O sigui, el pas del temps ha fet que això ara tingui un interès, val? I això ens hi hem trobat, que amb algunes coses hem tornat a triar, perquè amb el pas del temps hi ha coses que ara valorem molt més que el que teníem en aquell moment, tot i que el material en aquell moment ja el teníem.
A banda d'aquest carnaval, per exemple, que heu recuperat, quins altres materials audiovisuals projecteu?
Per exemple, hi ha un vídeo que aquest em fa gràcia perquè l'he fet jo, que és un recull de tot el procés de les obres entre el 2001 i el 2003, que és quan es va construir el gimnàs nou i tota l'ala nova que bàsicament ara ocupen els cicles formatius. Perquè jo en aquell moment jo feia assignatures de vídeo amb els alumnes, tenia les càmeres més o menys a mà i em vaig dedicar a anar filmant sistemàticament cada setmana com anaven evolucionant les obres al davant i al darrere.
Setmana a setmana?
Sí, sí. Bueno, en alguns casos, setmana a setmana, en alguns casos hi ha salts més llargs, perquè suposo que depèn de la disponibilitat que tenia jo. Però es pot, clar, ja hem fet el muntatge, com que jo sabia amb quina data gravava cada cosa, perquè ho deia en el vídeo, doncs llavors hem fet el muntatge amb el subtítol de la data i es veu tal dia, i es veu com va canviant, com van pujant els pisos de l'ala nova, per exemple, o com va pujant els fonaments del gimnàs, i això és bastant curiós. I entremig imatges de com era abans a les obres, com era la biblioteca, per exemple, com eren els laboratoris, que després va canviar molt perquè es va canviar tot el mobiliari. I això també fa gràcia veure-ho.
Sí, perquè clar, amb les obres, ampliacions i això, els altres han canviat mobiliari, llavors alguns diuen, mira aquelles rajoles que hi havia, que ara ja no hi són. Això és molt curiós, com miren els vídeos.
L'institut semblava un hospital, perquè hi havia unes rajoles blanques.
Blanques, sí, ara... les recordo.
Sí, 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 clar, però són coses que quan les tornes a veure, dius, és veritat. O, per exemple, l'edifici al darrere, la segona ala, era de maó vista abans. I ara està arrebossat, vull dir que té un aspecte molt diferent del que tenia llavors.
Com l'entrada
que hi havia. Quan veus les imatges, és com allò, pling!
La porxada aquella que hi havia a l'entrada, que la tenies d'això, ja no hi és. Sí, sí. És veritat que això de la memòria i el record és molt curiós, perquè és el que diem, hi treballem, no? Però a mesura que hem anat recuperant coses, jo personalment dius, oh, és veritat, va ser amb aquest any, oi? I hi ha coses que les tens molt més oblidades i llavors m'ha fet gràcia fins i tot doncs recuperar aquell record o comentar-ho amb algú.
I és un procés que també ens fa gràcia, la gent que visita l'exposició també té
tots,
aquest
no?
punt de, ostres, el punt aquest de memòria. Una cosa que ens va cridar molt l'atenció, el dia de la inauguració, com que vam estar obert fins més tard, doncs un senyor que va entrar a l'exposició quan ja estàvem a punt de tancar i em senyala un dels professors de l'època falangista, el Bontón de León, i diu, aquest va ser profe meu i era molt mala persona. Era un senyor que havia viscut a Vilafranca de petit, però que ara viu a França ja fa molts anys, i justament estava a Vilafranca, va entrar a veure la capella, no sabia que hi havia l'exposició aquesta, i es va trobar amb el seu profe que li estirava les orelles i que li feia la vida impossible quan ell era petit.
Bona aquesta.
Sí, sí, sí.
I hi ha també, Isabel, vitrines amb material educatiu, no?, d'aquests anys.
Sí, com dèiem, no?, al voltant de la capella hi ha aquest eix cronològic amb aquests plafons, amb el text i les fotografies. Llavors, al mig, com a eix vertebral, com una columna allò vertebral, tot de vitrines i taules. I aquí el que hi tenim exposat, doncs, és el material didàctic. Tenim una taula que... llibres de text de les diverses etapes educatives els tenim allà exposats. Aquests llibres de text, alguns els són propis nostres de l'institut i altres ens els han cedit exalumnes per aquesta exposició. I després tenim en una de les vitrines hi tenim la maqueta que ha reconstruït un alumne com a treball de trec. També algun exemplar d'alguna revista. I després vaig anar personalment, en aquest cas vaig fer-ho jo, professorat de ciències, perquè també un dels materials audiovisuals que tenim és una entrevista a antic professorat, i hi ha una part que les professores de ciències ens expliquen, entren al laboratori i elles van obrint armaris i van traient material, i d'això vam dir, doncs, aquest material que elles expliquen al vídeo, doncs, exposar-lo, no? I llavors hi tenim això, una taula. I llavors també vam anar al de física i química i també tenim, doncs, material exposat.
Molt recomanable aquesta exposició Guixos, pissarres i aules, que recorre aquests 90 anys d'educació secundària a Vilafranca, de l'Institut, i que podeu visitar la Capella de Sant Joan fins al 7 d'abril. Aquesta tarda, per exemple, Isabel, hi podem passar, oi?
Sí, perquè heu de mirar l'horari que té la capella, de dimecres a divendres de les 5, de 5 a 8. Perquè divendres sant estarà tancada. I llavors, doncs, el cap de setmana. Els dissabtes és a la tarda, i llavors el diumenge, matí i tarda.
Eduard Barrubés i Isabel Boada, gràcies per venir a compartir aquesta tasca ingent de reconstruir a través d'una exposició aquests 90 anys d'Institut a Vilafranca, i felicitats per l'aniversari.
Gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Posarem una mica de funky per arribar al següent flash informatiu amb Sing a Song d'Earth, Wind and Fire.
Són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els espais sota cobert han estat els més utilitzats en el primer dia del projecte Debat a Bat, espais d'esport i lleure. La pluja d'aquest dilluns ha fet que el nou projecte municipal a Vilafranca d'obertura de patis escolars i equipaments esportius durant les vacances de Setmana Santa hagi estat especialment útil en els espais coberts com la pista de l'escola Pau Boada. El projecte es desenvolupa fins al dilluns vinent, dilluns de Pasqua, coincidint amb el període de vacances escolars de Setmana Santa. La iniciativa es du a terme als patis de les escoles Pau Boada i Dolors Piera i a les instal·lacions esportives municipals del camp de futbol de l'Espirall, el camp de futbol 3 de la zona esportiva i les pistes exteriors del pavelló de la Gamba. L'objectiu principal d'aquesta nova iniciativa és dinamitzar i cohesionar la vida de barri amb un espai de referència per les famílies a prop del domicili i que el temps de lleure de els infants i joves sigui considerat cada cop més com un temps educatiu relacionat amb l'esport i els hàbits saludables. L'Ajuntament garanteix un servei de vigilància de les instal·lacions que estan obertes d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a les 7, gestionant els accessos a les instal·lacions i atenent qualsevol incidència. L'Ajuntament de Vilafranca, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, obre la segona convocatòria del programa d'assessoraments d'economia circular per a empreses. L'economia circular és un concepte empresarial que busca canviar la manera com les empreses produeixen i consumeixen recursos, amb l'objectiu de minimitzar el malbaratament i maximitzar el valor dels productes i serveis al llarg del seu cicle de vida. Mesures com la prevenció de residus, el disseny ecològic i la reutilització podrien estalviar diners a les empreses mentre redueix el total anual d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Actualment, la producció dels materials que fem servir diàriament són responsables del 45% de les emissions de CO2. El Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca ofereix assessorament i orientació en aquest camí cap a la circularitat, proporcionant també informació detallada sobre com sol·licitar ajudes i subvencions destinades a millorar els processos productius de l'empresa. Aquest any, 10 empreses ja han aprofitat el servei d'assessorament en matèria d'economia circular. Cunit gaudirà aquesta Setmana Santa del trenet turístic. Des de la Regidoria de Comerç i Consum s'ha organitzat la posada en marxa d'un trenet turístic a disposició de les famílies residents i turistes que visitin Cunit en el període de Setmana Santa. El trenet, amb locomotora i dos vagons, recorrerà les zones comercials i patrimonials de l'entorn, amb l'objectiu que els i les usuàries es puguin gaudir de les zones comercials, d'un passeig marítim amb platges fantàstiques i dels elements patrimonials i culturals, com ara les masies de Cunit i el jaciment ibèric, entre d'altres. El trenet iniciarà i finalitzarà el recorregut pel municipi en la plaça Catalunya els dies 28, 29, 30 i 31 de març. Es faran 6 viatges diaris. Sant Sadurní celebrarà la setena Caco de la Dona el 19 de maig. El diumenge 19 de maig, el Servei Municipal d'Esports organitza la setena edició de la Caco de la Dona a Sant Sadurní d'Anoia, amb motiu del Dia Mundial per la Salut de la Dona. L'activitat, amb recorregut mixta, és d'aproximadament de 5,4 quilòmetres i està adreçada a les dones de totes les edats i és totalment gratuïta. La inscripció inclou gratuïtament una samarreta commemorativa de l'activitat que es podrà recollir des d'una hora abans a l'inici de la prova, per tal que totes les participants puguin lluir-la durant la prova.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Si la setmana passada, a la tertúlia de la nostra gent gran, parlàvem de Setmana Santa, així com de tradicions i de records d'infantesa, avui els volem preguntar quines tradicions conserven i quines no. Per exemple, Mengen peix el divendres, van a processons o a Via Crucis. Què els agrada més? Encara compren la mona, la palma o el palmó? O a la família es continua fent? També els preguntarem si van a missa. Les primeres tertulianes les tenim aquí, als estudis de Ràdio Vilafranca. Són la Fina Milà, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
I la Natàlia Navarro, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Quina tradició us agrada més de totes les de la Setmana Santa?
Mira, a mi les tradicions que hem pujat des de petits, doncs m'agraden totes. La veritat és que com que ho hem viscut tota la vida, doncs sembla que no puguis passar sense fer el que habitualment hem fet sempre, no? I a mi m'agrada, no sé, ara mateix la Setmana Santa. Doncs escolta, diumenge passat a beneir la Palma, que per cert...
Molt poqueta gent, Santa Maria?
Sí, però goita, aquí jo saps que tinc a propet de casa la capella de Fàtima, que està aquí al carrer d'Amàlia. Doncs escolta, jo pensava, a les 8 del vespre i havent-ho fet a tots els pobles i a tot arreu hi haurà poqueta gent. Doncs em vaig sorprendre perquè va estar ple. Va estar ple i, escolta'm, hasta em va fer com una emoció, saps? Perquè una capella que la vam crear, les famílies d'aquí, que ja eren els nostres pares i avis, boi, saps? I veure que el dia que et penses que no hi haurà gaire gent que s'ompli, escolta'm, em va fer emoció, ja t'ho dic.
Està bé, està bé.
Natàlia, tu què t'agrada especialment de totes les tradicions de Setmana Santa?
Bueno, mira, jo és que resulta que jo no sóc catalana.
Ah, doncs
jo sóc sevillana.
Hombre, sevillana. Cantar saetas.
I, no sé cantar, no ni saeta ni flamenco.
Llàstima,
ni
si flamenco. No t'agradaria que en cantessis una.
I jo me'n recordo, perquè vas venir aquí, que era molt petita, de quan sortien a veure les professions. I clar, sí, com que a Sevilla n'hi ha tantes.
No hi ha color amb les d'aquí.
No hi ha, no, és totalment diferent. Allà es considera d'una altra manera. I me'n recordo, sobretot, que el meu pare ens portava el meu germà i a mi a dintre de la catedral de Sevilla, sí, perquè per allà passen totes les professions cada dia.
Ah, oh, Déu-n'hi-do.
O sigui, i ens sentàvem en una cadira i les veien sortir d'allà. I jo m'avorria perquè jo li deia, papa, marxem. I no, perquè tenies que estar allà. I bueno, me'n recordo d'això. I aquí, la de Tarragona.
La
professor de Tarragona, bueno, és una passada. Quan passen els armats per la muralla...
Jo l'he vist una sola vegada, però poder fa 20 anys.
Oh, no, jo l'he vist...
I vaig pensar que a prop que ho tenim, oi? No m'ho semblava.
No, doncs és molt maca.
Perquè el que es fa aquí són coses religioses i professions, sí, però pues, no allò.
Doncs pues molt maca és la de Tarragona. Sí, em va recordar, diguéssim, la de Tarragona una mica, perquè allà van los armaus, que li diuen, a la de la Macarena.
I em sembla que el Vendrell també en fan bastants onades, i si no, cap a Barcelona, Hospitalet...
Sí. Bueno, i a Barcelona fan la trobada.
Bueno, em sembla que hem de ser tres, eh? Oi que som tres?
Sí, som tres. Ja anem a Canal 20, a Olèrdola, on ja hi tenim a punt l'incombustible Josep Castellví, acompanyat per l'Armand Beneito. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, tenim ja aquí el Josep preparat.
Gràcies.
Preparadíssim. Josep, no sé si encara regales la mona, o ja no.
No, home, ja no, però bueno, jo el que menjo a casa ja està molt apuntat, perquè bueno, gràcies Fina per deixar-me entrar, perquè si no ja veig que jo ja me'n tinc a anar cap a casa.
No, ja saps però que jo també m'agrada molt xerrar com aquell que diu. Però no, m'agrada molt sentir-te.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Home, a mi també.
Gràcies.
A veure, jo m'he apuntat hasta les coses que tindríem de fer aquests dies de Setmana Santa. A mi res de la missa, ja saps que jo no sóc de missa, i per tant, no. Les processons, cada vegada hi van menys gent, eh? Vull dir que fa pena, eh? Jo crec que el més important és que la gent compri la garlanda, que és el que tenim de mantenir aquí el Penedès, que és el típic, la garlanda. Després, la música que posen a la ràdio, que, és clar, la gent de la ràdio fan vacances i necessiten posar música per omplir.
I què passa? Què passa amb la música? No t'agrada? Que posem.
Sí, home, que sí.
Ai,
que sí, que jo vull dir que sentim la música, sí, perquè jo entenc que vosaltres també teniu de fer festa, i llavors doncs, hi ha música.
Hi ha més música.
Abans era música, sí, per desgràcia, d'Iglésia, que allò era horrorós. Ara no, és normal.
Home, horrorós,
després una altra cosa.
Josep, horrorós, no. Ja saps que jo sí, també sóc bastant de les coses de l'església. No hi estic cada dia, però m'agrada molt que es conservi i que es faci, perquè si no, què passa, Josep? Que celebrarem el Ramadan? Doncs no, celebrem les coses d'aquí.
No, el Ramadan, que també que se'l facin al seu país, però
aquí no. Per això, doncs celebrem el que tenim aquí, que hem viscut tota la vida.
No, tota la vida també arriba un moment que també ens tenim de posar al dia. I la gent jove no en pensen en això, home. Vacances i a les cues de la carretera. Això és el que pensen.
Això és terrible.
Bueno, doncs ja està.
Però a l'Iglésia hi ha molta gent jove, eh? Aquí a Vilafranca, tot el que és el grup de...
Cada vegada hi ha més... Tots som gent gran.
No. Ja, no et diré meitat i meitat, però tres quartes parts, una mica més, de gent jove. Si tu vas el dissabte...
Tres quartes parts, Fina?
Sí, no,
una quarta part serà...
Bueno, vale, veus que comencem a anar...
Sí, ara rumiar... No. Vale, segons com m'ho miri, oi? No, però, escolta, el grup aquest d'esplai parroquial que després fan les colònies a Penyafort, que fan moltes activitats i ara em sembla que em preparen una per Cal Bolet. No ho tinc.
Sí, estan preparant un musical.
Que sí.
Like, eh?
Sí. Per això que vull dir, hi ha molta participació de gent. Aviam,
deixem seguir amb la llista del Josep. No sé si hi havia més coses a la llista, Josep.
No, he dit música de la ràdio, les vacances... La gent que està treballant i el que vol és marxar de la feina i fer uns quants dies de vacances, no recordar-se de la feina, no dir que vagin
quanta
a l'Església.
Quanta raó que tens?
Alguns s'aniran a l'Església, menys, i uns altres s'aniran al seu poble o a qualsevol lloc. I després hi ha el que deia les cues a la carretera,
que són
horroroses. Horroroses.
Sí, horroroses.
Això no en sortirem mai, d'això, eh?
No. És l'actual passió, no? Com la passió de Setmana Santa, ara, a la carretera.
Exacte. Bueno, i després, sobretot, comprar una garlanda i posar... Nosaltres, mira, jo era de Barcelona i, per tant, no es feia això. Però, clar, quan vam vindre aquí amb la meva dona, nosaltres posàvem un ou quan el meu fill tenia un any, dos anys, tres ous... Ara ja no, ara és tan gran que ja s'ha acabat els ous. No? Ara en posem un de gros i s'ha acabat, no? Per tant, la garlanda també. Ja està. Jo crec que això és l'important. La Iglesia, home, a veure, jo accepto tot això, però sense imposar.
Ningú imposa res. Ni que se'n vagin de vacances, no crec que ho imposa ningú, ni que se'n vagin a fer cua a la carretera, ni que no vagin bé els trens.
Això va en les costums del temps, cada temps...
I ara també m'estic recordant, Josep, que hi ha grups que encara canten caramelles,
Sí.
No sé si tu vas amb algun grup, t'agrada cantar?
Jo havia cantat, jo aquí a Moja havia cantat caramelles, sí.
I n'hi ha, sí. Vaig veure que està anunciat.
Sí, són maques les caramelles.
No, però això és maco. Aquestes coses són maques.
És alegria.
Perquè, a més, home, doncs sí, jo crec que sí, que aquestes coses, ja està anar a menjar la mona, com aquí és tradició, a la muntanya, doncs també.
Sí, sí.
Jo trobo que això són coses interessants.
Torrijas no feu, no mengeu?
Sí, la meva dona fa la... No, però no torrijas, sinó... D'això... de Santa Teresa.
Bueno, sí, és això, són les torrijas,
Sí, però saps què passa? Que un dia amb una noia d'un supermercat, la meva dona diu, talla'm pa per fer d'això de Santa Teresa. I aquella noia diu, què és això? Esclar, a veure, és que no els hi ensenyen tampoc. No. Això és el que... Això és el fotut.
Jo les havia fet, però són una mica cansadetes de fer-les, i aquest any no he fet.
Però això, com de Santa Teresa que dieu, jo crec que totes les cases n'hem fet.
Sí.
I ahir vaig veure TV3 que n'ensenyaven de fer. Dic, bueno, veus...
No, és senzill, el que passa és que, esclar, tens d'estar a la cuina i...
Bueno,
sí, però
tampoc
jo aquest any...
tant, tampoc tant.
No, ja.
Per
no,
mi és
tant,
més senzill fer un pollastre, un gall d'aquells de la Fira del Gall que fer les torrijas,
Ja que esteu parlant de gastronomia, el divendres es menja peix.
Sí.
Ho manteniu?
Mira, com que tanta fan menjar peix el dimarts com el dijous, com el divendres, doncs procurem fer-ho, no? Uh-huh. És un dia que per tradició i perquè abans era abstinència, avui dia abstinència, jo no sé si en fa ningú, però menjar peix És com un record, sí, de lo d'abans.
Bacallà en cigrons, faig jo.
Sí, per això
dic que hi ha, és la norma,
que hi ha moltes formes de fer peix, eh? I ous també, vull dir, l'ou dur amb el bacallà, amb el que sigui.
Sí,
no?
sí.
Suposo que tots, bueno, hi esteu d'acord amb això, no? Que
es això sí. Això és una tradició que no costa res, la gent ho pot fer-ho i ja està. Però no està imposada. Vull dir, això té de sortir de la gent. Eh?
Sí, per això t'ho dic.
És que avui he imposat la qüestió de menjar per aquestes dates. Penso que no n'hi ha com quan érem petits, que sí que era obligatori i tenies que fer no menjar i tot. Però avui dia...
No, encara me'n recordo d'una cosa. Els divendres sant, la meva iaia, guaiteu, que ara tindria potser 120 anys, 120... Sí, potser sí, ens deia que no podíem escombrar, que sortien formigues.
Ah, sí?
I ara surten les formigues sense que no escombris.
Bueno, perquè són,
a vegades...
són dites que anaven dient...
Sí, sí,
dient,
però això són coses que et queden, no? Perquè la iaia, no. A mi m'agradava molt escombrar el pati. Llavors, avui dia ja no són patis, ja s'ha convertit tot en una miqueta de jardineta o de terrasses, no? Però abans hi havia els patis de terra.
Sí, i tant, sortien les
no escombris, que sortiran formigues. Bueno, curiós, oi?
Sí, quines coses, no l'havia sentit mai.
Sí, bueno, mira, per això t'ho dic, coses d'abans.
Sí, perquè són dites.
El Josep reivindicava la garlanda, penedesenca, que es comprin, que regalin garlandes, i quan a tradicions, si posem en una balança, en un extrem, la de la mona... I a l'altra, la de la palma i el palmó.
Sí.
Em sembla que la de la palma i el palmó té els dies molt comptats. En canvi, la mona... Sí. La mona segueix ben viva i se'n venen i se'n fan moltíssimes a tots els obradors i pastisseries del Penedès.
Bueno, perquè també es fan mones avui dia molt de...
Sí.
Que no són tant de pastisseria ni tan fetes a casa. Se'n venen a tot arreu i de tota manera, no? I per això se'n parla més.
Sí, perquè fan aquestes figures de xocolata i totes aquestes
però
coses.
Però això val una fortuna, home.
Sí, escrius...
Això no està per moltes butxaques,
Pues sí, és veritat.
No està...
Per això que valen diners, mira.
La Natàlia acaba de treure un plomall de mona.
Es porta la pluma al
cap. A Can Riu ens han regalat un tros de garlanda.
Ah, mira,
que estaven esmorzant.
Ah, sí?
I en la garlanda anava aquesta plometa.
El plomall.
Doncs, escolta, sembla, saps les plomes aquelles de color verd que fem pel carnaval?
I jo quan hi he entrat i les he vistes amb elles, amb això dic, ai, coi.
Ho portaven al cap?
Ho portaven al cap. I després han sortit la garlanda tallada i a cada trosset hi havia una d'allò. Dic, bueno, vinga, dona'm.
Bueno, això està bé.
Doncs sí que la mona té molta vida, però palmes i palmons... Poquets, eh?
Bueno,
les parades que hi ha hagut aquests dies a Vilafranca,
sí, perquè
ben
hi ha
poca
molt,
feina han fet.
Hi ha molt de llaurer, que aquest any també era una mica més escàs, però molt d'olivera. I jo vaig veure que aquest any d'olivera...
Bueno, hi ha hagut un canvi, doncs.
És que les palmes i els palmons
també
són cars.
Sí. Com les mores.
L'olivera, mira, vas al camp i agafes un tros
escolta,
de
fulla. Escolta, i aquí una senyora...
Si et sent el pagès ara, no li agradarà això que
està... Una senyora
que
està aquí...
Això no m'acaba de convèncer.
Ai, que no.
D'anar-ho a buscar al camp.
No, que no es pot collir.
Si et veu un pagès, et fotrà un tret.
No, però les pageses venen. Olivera i...
Llorer.
Llorer.
I aquest any el llaurer ha florit molt maco, eh? Mm. Una senyora que viu aquí a prop del Tívoli ens en va portar florit i maco, que encara, vull dir, fa goig, eh? Potser no n'hi ha tant, però maco. Mm-hmm. Ai, deu ser.
No, és que abans aquelles palmes
per mi,
fan
per
treballades
mi...
per a les noies.
Sí.
Eren totes treballades d'aquell material... No sé com se diu.
Sí, dels palmons. Això us anava a dir, goita.
No, però a més hi havia coses de sucre...
Llaminadures.
Colors, llaminadures, penjades.
Sí,
això les nenes era.
Aquí hi ha una senyora que conec bastant, no, tres potser, que persones grans que ara estan a la residència o al centre de dia feien abans les palmes... I treballaven per fer totes aquelles guarnicions, però tot de palma, eh? Mm-hmm. Doncs aquest any, diu que el que s'aprèn de petit, quasi bé ho recordem sempre, doncs es veu que s'han dedicat a fer per cada persona que hi havia una palmeta, però bonica, ben treballada, allò, aquelles trenetes, tot allò, Ostres, em va fer il·lusió. I hi ha una altra senyora que estava, el Ricard Fortuny, m'ho va parlar també. Diu, no saps que una senyora ens va fer palmes per tots? Imagineu-se, eh? I senyores que tenen 80 i tants, eh? És curiós,
però això també els hi va bé per distreure's.
Sí,
i així van fent coses i fan servir les mans, que és molt important.
I acaben.
Es fent anar les mans.
Sí, sí.
I llavors per això li diuen fes, 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 perquè així s'animen a fer coses. Jo ho trobo molt bé, això. Aquestes coses són molt interessants.
Manualitats, és bo això que dius, t'ho fa treballar el cap i les mans, oi?
Sí.
Clar,
mira, val la pena.
Jo crec que això és molt, molt important, que la gent gran facin coses.
Hi ha una altra tradició que ha sortit així de passada, que és la d'anar a menjar la mona fora, al camp, a la muntanya, en aplec el dilluns de Pasqua.
I tant. No n'hi ha una Penyafel. Com es diu? Penyafel, no. Penyafel, no? Aquí a Moja.
Jo sempre he dit Penyafel. Aquell és el que fan...
Penafel. I hi ha bastants llocs. Però és bonic, perquè sortia fora, escolta'm.
El dilluns de Pasqua, sobretot, feien...
Jo nosaltres no,
aquí... Feien un aplec.
No, i aquí també n'hi ha molts.
Sí.
Josep, què dius?
Sí, però jo aquí anem a menjar la mona el diumenge, eh?
Sí. Bueno, el diumenge a casa. I el dilluns a fora.
Jo havia anat a la muntanya i trobava gent d'aquí Moja, tothom caminant i menjant la mona. I menjant més coses.
Sí.
El diumenge. I el dilluns el que fas és vas a casa o ho fas, vas llavors a el que dèieu vosaltres, a Penafel, que està molt bé, que allò, ja quasi arriba un moment que no passa cap cotxe, ja. Perquè hi ha més cotxes que persones.
Ja està saturat, no?
Sí. Que és un poble de per aquí, jo no
fan,
conec.
Fan la missa...
Penafel és una muntanya hi ha aquí... Bueno, hi ha la Mare de Déu de Penyafel, oi?
L'ermita.
Sí, és a prop de Moja.
Bueno, més bé que no està a Moja, és el municipi dels monjos, eh?
Pertany als monjos?
Sí.
Clar, jo sempre he anat caminant des de Moja i pensava que era Olèrdola.
És entremig, no? Potser. Sí,
jo diria que pertany als monjos. Monjos.
Sí.
Pot ser.
Bueno, això és igual, estem tots tocants i arriba un moment que tots som del Penedès.
Hi ha tantes tradicions que tenim de procurar mantenir-les. I ara em torno a recordar del divendres. Bueno, aquí el Dijous Sant, hi ha l'ofici de Dijous Sant, molt maco.
Ja m'estranyava que no m'ho diguessis.
Sí, home, sí.
Ho trobava a faltar, eh?
Ja
ho trobava a faltar, això.
A veure si un dia vens, si així ens coneixem allà a l'església veient tot.
Home, seria més fàcil que el convidessis a fer un cafè que a missa.
És que poden ser les dues coses.
No, em agafaria un cobriment. No.
Home, no. Escolta, el divendres sant es fa el Via Crucis.
Hi ha Via Crucis, oi?
El vespre, sí.
Imagina't tu.
Santa Maria, però que és pels carrers del centre. I et diré que cada any hi ha més gent. I abans era el Sant Crist, i ara ja, poder fa 3 o 4 anys, hi ha el Sant Crist i la Mare de Déu dels Dolors, que la porten noies. I a més han recuperat una Mare de Déu antiga, i hi ha tota una colla de noies que... Sí, jo el divendres passat era, no sé si teniu alguna Dolors o Lola o alguna cosa, era la festa de la Mare de Déu dels Dolors. Doncs hi vaig anar a la capella que està allà al costat del museu, diguem, davant de Santa Maria, i era molt plena, i escolta, saps allò que dius, veus? Les coses tornen. Oi que tot és cíclic, com es digui?
Diuen.
Oi que sí?
Ho diuen molt
és com,
temps.
És com un bucle. Va, ve, se'n va, torna...
Tot puja i baixa.
Si veieu la història... Se repeteixen coses de segles enrere.
Sí.
Bueno, és que, esclar, tot és una repetició.
Sí, tot puja i baixa.
Això mateix.
I què us sembla? Que vem dolços, menjareu mona? No sé si potser no en regaleu ja el fillol, però en menjareu?
Mira, jo tinc dos fillols,
un nen i una garlanda, que ja la tinc jo.
Jo també.
I posarem un ou al mig i ja està. Vull dir,
de xocolata o de gallina?
Aquesta, no. Home, si fos grossa, grossa
de bastrús, vaig.
De bastrús, encara. Però si no, té de ser de xocolata.
Molt bé.
I, a més, és que tenim aquí una fàbrica de xocolata boníssima.
I n'hi ha de tants tipus. Jo aquest any, amb un dels nits...
A Sant Sadurní hi ha una fàbrica molt important que fan xocolata.
El Simon Coll.
Per tant,
sí.
No volia dir-ho, ho has dit tu.
Com que és conegut de tothom.
No fer propaganda.
Escolta, i escombrem cap a aquesta banda. Em sembla que actualment la fàbrica està al polígon i és Terme d'Olèrdola. Codier també fa figures de xocolata.
Sí, i aquí, Catània Esvia, també fa figures de xocolata. I jo amb el meu net, Josep, si t'agrada jugar a futbol, passant l'altre dia pel carrer de la Cort, i a la pastisseria Bertran, vaig veure una mona que era un camp de futbol, però bonic, eh? Dic, oh, escolta, no he regalat mai una mona com un camp de futbol.
Au, doncs a veure si la ràdio es llença i ens en compra una per cada un.
Eh que sí? Escolta.
Mira, t'haig de dir que vam convidar el Ramon Bertran, de pastisseria Bertran, a la ràdio a parlar de mones, i va venir amb una figura de xocolata que va durar un telenotícies.
Bueno, és que la xocolata agrada a tothom, eh? Més blanca, més negra, més marrón, perquè hi ha tants tipus de tot. Però, escolta'm, a tots ens ve de gust, oi? Sigui una xocolata desfeta, sigui una rajola de xocolata.
La xocolata agrada a tothom.
Sí, jo crec que...
Se'n recordeu quan ens ho posaven a dintre del pa?
Pan xocolata.
Pan xocolata. El sucre i la xocolata dintre.
Sí, sí. La xocolata és addictiu, és addictiu.
Sí, oi?
Llavors, doncs, tens ganes sempre de menjar-ne més.
Sí.
Encara que hi ha molta gent que no en pot menjar, perquè tens sucre, tens... Sí. I això ho és quan ets més jove, però ara ja tens a vigilar, eh?
Sí, però si n'hi ha, escolta, més. Que sense sucre, que amb salada... Hi ha xocolata amb sal, vull dir que Déu-n'hi-do.
Això diuen,
i és bona.
A mi m'agrada. Sí, i tant.
Doncs escolteu, gaudiu de les tradicions que més us agradin, mengeu mona, amb moderació, però la mona és bona, i gaudiu de la Setmana Santa a la vostra manera. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt bé.
Doncs, gràcies.
Molt bé.
Com
adéu, bon dia.
Adéu.
Adéu, bona Setmana Santa.
Adéu.